L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, dia 30 de maig, destacarem... El nou consistori en postí comptarà amb una nova cartera dedicada a indústria i empresa. Convergència i Unió negocia a la ràpida un pacte de govern estable i rebutja compartir l'alcaldia. Endesa fa avui dilluns un desembassament extraordinari a Mequinensa, Riba-roja i Flix. Antoni Espanya replica a Unió de Pagesos que va ser l'administració estatal la responsable de no bonificar fiscalment els danys als cítrics. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El nou consistori en postí comptarà amb una nova cartera dedicada a indústria i empresa amb la finalitat de dinamitzar el sector productiu i intentar crear llocs de treball. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, Tomàs, així és, tot i que encara no es perfilen els noms de qui ocuparan les diferents carteres de l'Ajuntament de la ciutat en l'equip de govern, si apareixen noves carteres i nous apartats per tal de dinamitzar la ciutat. Convergència i Unió Amposta reforçarà l'àrea econòmica de la ciutat amb una cartera dedicada únicament a indústria i empresa per dinamitzar el sector davant la complicada crisi econòmica. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ens explicava aquesta iniciativa de reforçar l'àrea econòmica de l'Ajuntament.
Sí, efectivament, i tal com ja vaig anunciar durant la campanya electoral, dins de la proposta de programa de govern per a la propera legislatura, portàvem en cartera la possibilitat de que l'actual àrea de dinamització i provisió econòmica de la ciutat d'Amposta poder-la dividir en tres àrees per dotar-la de més contingut i més potència de poder ser. Per una banda, la regidoria de comerç i turisme, perquè creiem que té una incidència important en aquest moment de la ciutat d'Amposta. Per altra banda, també una nova regidoria que seria treball o ocupació. I per últim, una tercera cartera que es crearia seria la cartera de indústria i empresa, un poc per a incentivar aquelles implantacions industrials a la nostra ciutat. Per tant, davant d'aquest escenari de recessió, de crisi econòmica, el que volem fer és donar sentit, donar contingut, potenciar aquestes àrees que pensem que són les que ha d'incentivar els sectors productius de la ciutat d'Amposta.
Doncs aquesta és una de les iniciatives que prendrà el nou equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta i, com saben, doncs, prendrà posició del seu ajuntament, del càrrec d'alcalde i regidors, el proper dia 11 de juny.
Serveis informatius de Mutter.
La candidatura de Convergència i Unió de Sant Carles de la Ràpita, guanyadora de les eleccions del passat diumenge, trepitja l'accelerador de les negociacions amb la resta de partits per poder tancar en breu, la setmana vinent, un pacte el més ampli i estable possible. L'alcaldable convergent, Joan Martí Masdeu, va assegurar a l'Agència Catalana de Notícies, però, que l'acord, en cap cas, passarà per compartir l'alcaldia amb altres candidats, tal i com s'havia produït al municipi en el passat. Tot i que manté obertes les possibilitats, Martí Masdeu no ha ocultat la seva sintonia personal i programàtica amb Esquerra Republicana de Catalunya, formació que li permetria garantir una majoria absoluta sense necessitat d'arribar a acords amb altres partits. Els convergents van iniciar dilluns mateix la primera ronda de contactes amb la resta de partits polítics que han obtingut representació al municipi. Després d'haver guanyat les eleccions amb 6 regidors i quedar-se a 3 de la majoria absoluta, Martí Masdeu ha celebrat que la resta de partits, inclòs el Partit dels Socialistes de Catalunya, que ha perdut precisament l'hegemonia al consistori, hagin conferit als convergents la iniciativa de tancar un pacte estable de govern per als pròxims 4 anys. La candidatura treballa sobre la base d'un pacte de prioritats programàtiques per tirar endavant projectes que impulsen el poble. Els convergents, però, ja han situat com una condició innegociable la seva negativa a compartir o repartir el temps d'alcaldia, tal i com Convergència i Unió va posar a la pràctica en mandats anteriors.
Jo el tema de repartir l'alcaldia me sembla indigne. Ja et dic, hi ha moments en què, clar, si dos forces empaten, doncs, home, per què un ha de ser l'alcalde i l'altre no? Doncs és allò que dius, home, tirar-ho cara i creu, doncs me sembla tampoc massa respectuós, no? Però, bueno, quan hi ha unes diferències en vots, en regidors, en creixement, en tot, doncs me sembla que això s'ha de respectar. Jo, és una de les coses que anteposo davant que tot lo respecte als ciutadans. I el que no s'hi val és que la voluntat expressada pels ciutadans, després, cinc persones que hagin hagut estat triats alcaldables pels seus diferents partits, facin unes componentes aquí en despatxos per a repartir-se pastels, a veure.
Uns plantejaments que, segons Martí Masdeu, tampoc exclouen d'entrada cap formació, ni el mateix Partit dels Socialistes de Catalunya, que va governar amb el suport d'Iniciativa per Catalunya dels Verds durant el passat mandat i és l'únic partit amb el qual Convergència i Unió encara no ha contactat. De moment, però, l'opció d'un pacte amb els quatre regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, que donarien la majoria absoluta més que suficient al nou equip de govern, es perfila com una de les opcions més viables, segons en reconeix l'alcaldable convergent. Per la seva banda, els republicans, que han vist duplicat de 2 a 4 el nombre de regidors obtinguts, impera la prudència total i absoluta. El cap de llista, Josep Cabarrós, sosté que qualsevol combinació matemàtica, pacte de signe nacionalista, conservador, de centre-esquerra o sociovergent inclosa, és possible.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Endesa ha iniciat avui dilluns un desembassament extraordinari del riu Ebre amb finalitats ambientals. Les actuacions tenen per objectiu netejar de macrofits el riu i s'han programat d'acord amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El desembassament ha començat a la central hidràulica de Mequinensa a les 7 del matí i s'acabarà cap a les 10 de la nit i també implicarà les centrals de la companyia elèctrica a Riba-roja i Flix. La sortida d'aigua total a l'embassament de Flix anirà variant al llarg del dia. Començarà amb els 150 metres cúbics al segon, el cabal habitual, creixerà fins als 1.450 metres cúbics a les 12 del migdia i es mantindrà a 1.350 metres cúbics des de la 1 del migdia fins a les 5 de la tarda. A partir de les 5 de la tarda, el cabal s'anirà reduint progressivament fins que, cap a les 10 de la nit, tornarà a ser l'habitual, de 150 metres cúbics per segon.
Serveis informatius de Mute.
L'exdirector dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, el socialista Antoni Espanya, ha replicat a Unió de Pagesos que la decisió de no bonificar fiscalment els danys patits pels productors de cítrics durant l'any passat la va prendre l'administració estatal. Espanya va assegurar que les oficines comarcals del departament van elaborar l'informe amb les respectives afectacions per danys meteorològics, un document que s'hauria tramès a Barcelona i posat en coneixement de les organitzacions agràries abans d'arribar al Ministeri. Antoni Espanya.
Es va fer un informe de danys de les gelades que es va enviar a Barcelona, en concret al Servei d'Acompanyament i Mesures Agràries, que és l'òrgan que centralitza tots els danys per inclemències meteorològiques a Catalunya, i a la vegada aquest òrgan és qui tramet les peticions d'exempcions fiscals a Madrid. Les organitzacions sindicals, prèviament a l'enviament a Madrid, són consultades sobre la seva opinió al respecte d'aquests informes. Per tant, responsabilitat única per part del territori no n'hi ha cap, si la hi hagués. En qualsevol cas, seria compartida. Finalment, la responsabilitat és de Madrid. Madrid va considerar que els danys no eren suficients com per declarar exempcions fiscals, i, per tant, si alguna responsabilitat única i exclusivament es deu als criteris de Madrid que ha considerat que no eren susceptibles.
L'exdirector territorial d'Agricultura va lamentar la frivolitat i parcialitat dels representants de les organitzacions agràries i va insistir que, com a mínim, tindrien la mateixa responsabilitat si les excepcions devinguessin de les actuacions dels representants agraris del territori. Més enllà i tot, Espanya va qüestionar la passivitat d'Unió de Pagesos davant el fet que, després de 6 mesos amb el nou govern, encara no s'hagi celebrat cap taula sectorial dels cítrics per conèixer la política dels nous responsables del departament al respecte. El centre d'assistència primària de Santa Bàrbara no tancarà per les nits. Els professionals del centre desmenteixen les especulacions sobre la possibilitat de que es pugui suprimir el servei nocturn d'urgències. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Des de feia algunes setmanes escoltàvem rumors sobre la possibilitat de que el Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara poguera reduir els serveis d'urgència nocturn que dona a l'usuari, una reducció que s'atribuïa a la possibilitat de que el centre mèdic planer estigués inclòs dintre dels plans de retallades sanitàries que està plantejant el govern català. Per sortir de dubtes, preguntàvem als professionals del CAP què en sabien del tema. Pili Julve, una de les infermeres, ens responia dient que per la informació de la que es disposa a dia d'avui, dintre dels plans de la Direcció Territorial de Salut, no es contempla cap reducció de prestacions. L'escoltem.
A veure, jo avui, per tota la informació que jo sé, per la informació que jo procuro aconseguir, no tot sol aquí, sinó per contactes que puc tindre, avui per avui Santa Bàrbara no es tanca.
Julve explicava que és cert que fa unes setmanes es va convocar una reunió a tots els professionals que depenen de l'àrea bàsica de salut a Amposta per mirar de trobar quins elements de la sanitat podrien ser prescindibles per mirar de racionalitzar la despesa, però que en cap moment l'ABS va proposar de tancar el CAP Santa Bàrbara per les nits.
I jo els puc dir a la gent de Santa Bàrbara que fa temps se'ns va reunir a tots els que treballem, a tota la gent que treballem a l'àrea bàsica d'Amposta, no al CAP de Sant Jaume, sinó des de Sant Jaume a Godall, tots els que estem allí se mos van a reunir i se'ns va dir que quines idees podíem tindre per estalviar. I els puc dir que el CAP de Sant Jaume en cap moment se va demanar tancar. O sigui que ja els professionals vam dir que no i dins de... jo sé que els plans que s'ha presentat des de direcció en cap moment se posa a Sant Jaume. En cap moment se posa a Santa Bàrbara com a tancat.
De fet, cal recordar que fa solament unes setmanes el Centre d'Assistència Primària de Santa Bàrbara augmentava el servei que dona a la població i a la seva àrea d'influència amb la posada en marxa d'un servei de 12 hores d'ambulància.
A Deltebre, desenes festes tradicionals de l'arròs. Diumenge 12 de juny, la plantada.
Terra d'arròs, terra de pa.
A les 10 del matí, cinquetón de la plantada, càrrec de l'associació Tres Toms de Deltebre. A les 11:30, inici de la plantada a les barraques de Salvador. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs tradicionals i també mercadet. Actuacions de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A partir de les 2 del migdia, dinar popular i després entreteniment amb la companyia Delta Teatre i la Rondalla. Recordeu, diumenge 12 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
Oberta la preinscripció del proper curs a l'Escola Bressol L'Hortet de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Aquest mes de setembre començarà el segon curs complet de l'Escola Bressol L'Hortet de Deltebre. Aquesta, la primera de caràcter públic i a la població, és un centre educatiu adreçat a xiquets de 0 a 3 anys i més enllà d'oferir un servei a les famílies de la població, té com a objectiu el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. El centre, gestionat per l'Onada Bressol, ofereix serveis com l'estimulació sensorial, estimulació precoç, educació musical, psicomotricitat, ludoteca, atenció psicopedagògica i escola de pares. Aquests dies s'està realitzant la preinscripció de cara al proper curs. La directora de l'Escola Bressol Hortet, Cati Cruelles, ens parla sobre l'horari i el funcionament en general.
Nosaltres estem oberts des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. El nostre horari lectiu, que és el que marca el departament, és de 9 a 1 i de 3 a 5. Llavors, l'horari sempre s'amplia o per franja o per cap avall o cap amunt. O sigui, de 8 a 9 i de 5 a 7 se considera servei d'acollida i després també tenim de 1 a 3 el servei de menjador. Ja tenim un catering extern, no tenim prou clients, com diem nosaltres, no tenim prou xiquets per a tenir una cuinera, tot i que tenim les instal·lacions, tenim una cuina que és de revista, però clar, has de tenir un volum de gent per a poder disposar d'una cuinera exclusiva per a l'escola. Nosaltres abarquem des dels 4 mesos, que és quan, des dels bebès, els més petitets, des dels 4 mesos fins als 3 anys. Llavors, el que sí que costa realment és una família, una mare, no?, que ha tingut 4 mesos, ha tingut el període de maternitat i ha estat 4 mesos en aquella coseta, en aquella coseta d'un xocoteta, anar a treballar i deixar-te'l, no? La nostra filosofia és oferir una casa una casa escola.
El centre està situat a l'Avinguda de la Pau de Deltebre amb 1.508 metres quadrats construïts i distribuïts en dues plantes. Compta amb un total de 18 aules de P0, P1 i P2, cuina pròpia, menjador, biblioteca, aula d'estimulació sensorial i un espai exterior de més de 2.000 metres quadrats amb 259 places disponibles.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La consolidació del circuit Motorland del Canyís, que celebrarà els propers 6 anys el Gran Premi d'Aragó de MotoGP, obren una gran oportunitat al sector turístic de les comarques del Matarranya i el Baix Aragó, però també a les Terres de l'Ebre. Per iniciativa de l'empresa de transports IFE, s'han iniciat contactes de col·laboració entre els responsables del circuit i representants ebrencs per aprofitar les sinergies que suposen formar part del radi d'impacte turístic d'aquest pol d'atracció per als aficionats al motor. Entre d'altres, Motorland senyalitzarà l'accés al circuit per la carretera de Xerta a Horta i s'aconsella als empresaris turístics especificar a les seves webs la proximitat a Motorland. Durant la celebració del Gran Premi d'Aragó de MotoGP, al mes de setembre passat, molts dels establiments turístics de la Terra Alta i també de part de les Terres de l'Ebre es van omplir amb els més de 100.000 visitants que van passar aquell cap de setmana pel circuit de Motorland del Canyís al Baix Aragó. Les expectatives que ha generat la proximitat d'aquestes instal·lacions amb el territori han anat creant vincles entre els responsables del circuit i bona part dels agents polítics i econòmics del territori, que es van consolidar amb una visita oficial el passat dimecres. Una delegació de tècnics i representants ebrencs va conèixer de primera mà les instal·lacions de Motorland i va començar a gestionar-se un futur conveni de col·laboració gràcies al reconeixement de totes les parts dels beneficis que es poden aportar els uns als altres. Un dels impulsors de la iniciativa ha estat l'empresa de transport ebrenca IFE, que manté línies regulars amb el Baix Aragó i el Matarranya, línies que s'han incrementat en l'últim any i que ja va ser clau en la mobilitat de visitants el passat premi de MotoGP. El circuit del Canyís acaba de signar la celebració per a 6 anys més del Gran Premi d'Aragó de MotoGP i ha assolit una xifra màxima de curses anuals que superen la trentena. Les activitats es desenvolupen també entre setmana amb tot tipus de proves, com alguns pilots de Moto2 que van coincidir dimecres amb la delegació ebrenca. Des de les Terres de l'Ebre, el delegat del govern Xavier Pallarès va fer una crida perquè els ebrencs es sentin el circuit com a propi perquè es tradueix en un aprofitament mutu. Com a gran aficionat als vehicles de dues rodes, Pallarès va defensar la proximitat a unes instal·lacions de primeríssim ordre que cal aprofitar.
I per tant, jo em sembla que aquesta instal·lació molt l'hem d'aprofitar i molt l'hem de sentir nostra, perquè com bé ha dit abans el gerent, és també el circuit de les Terres de l'Ebre. Per tant, jo en això estic plenament d'acord amb el sentit de dir, escolta, tenim una instal·lació de primeríssim ordre que es fan campionats, no únicament la MotoGP, que és evidentment l'estrella que es celebra, però que en definitiva tenim una instal·lació molt propera, molt bona i que m'ho hem d'aprofitar, com des del Canyís també se n'aprofitaran d'altres en quant a la gastronomia, al paisatge i molts atractius que tenim a les Terres de l'Ebre.
A més, el circuit compta amb les homologacions necessàries per si arribat el cas si pogués celebrar també curses de Fórmula 1. Les instal·lacions són explotades més de 260 dies a l'any. Enguany s'hi celebraran 32 curses, entre elles les Superbikes al juny i el Gran Premi de Motor al setembre, i comença a generar el peregrinatge de milers d'aficionats a les motos, als que també se'ls obri el circuit per fer-hi rodades.
El 24 de juny, a Sant Jaume d'Enveja, homenatge als grups musicals dels 60, 70 i 80. Una ocasió única per tornar a reunir a Pirombolas, Black Stars, Los Sherpas, Blues Miller, Sunix, Buitres, Los Quijotes, Cimarrón, Telstar, E1J4, Método, Los Rebeldes, Quietas, Mods i Los Juniors amb els seus components més veterans. Tots ells tornaran a pujar a l'escenari per tocar les millors cançons. Irrepetible, amb exclusiva, 24 de juny, 10 de la nit, al Casal Municipal de Sant Jaume. Homenatge als grups ebrencs dels 60, 70 i 80. No te ho pots perdre. Entrada gratuïta, més regals i, a més, l'actuació de Los Salvajes. Després de 30 anys, tornen a reunir-se per participar a l'homenatge dels músics ebrencs. Una cosa així solament passa un cop a la vida. No te ho pots perdre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El complex esportiu municipal La Cala suma 1.216 abonats després d'un any. El complex esportiu de l'Ametlla de Mar, que es va inaugurar el 29 de maig del 2010, aprova amb èxit el primer any de funcionament. La piscina coberta i activitats dirigides com l'spinning i l'aquagym són les més populars entre els socis. Olga Tomàs, des de La Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Després d'un any, comptar amb 1.216 abonats és una mostra de la popularitat que avala el complex esportiu municipal de l'Ametlla de Mar. Però aquesta xifra no sorprèn després de la bona acceptació amb la qual va comptar aquest equipament al municipi des d'un principi. El 29 de maig del 2010 es va inaugurar oficialment les instal·lacions, però no seria fins al juliol que el complex estaria al 100% de la seva activitat. I és que en aquell moment ja eren 577 escaleros i caleres, però també veïns de la població de l'entorn que s'havien convertit en abonats. Diversitat d'activitats amb bons professionals, un horari flexible, unes instal·lacions amb equipaments de qualitat i la innovació han estat les claus de l'èxit del SEM. Les activitats estrella de la programació són l'spinning, amb una mitjana de 20 persones per sessió, seguit de l'aquagym, que l'iguala en popularitat, els pilates en forma latino step, Body Combat, Body Balance, Yoga, Body Pump, Body Step i l'aeròbic també tenen molt d'èxit. Escoltem Montse Brull, directora del Complex Esportiu Municipal.
Jo penso que l'afluència és molt gran, eh? I a més hi ha 63 activitats dirigides a la setmana que entren dins de tot aquest preu que tu pagues mensual, i pensa que estan sempre plenes les classes, tant de gent gran com de petits, com de natació, tant com gent que ve a nedar. Bé, amb una afluència molt gran i penso que la gent va estar contenta.
Una de les novetats que aquest estiu s'està preparant és el casal d'activitats per les tardes de 5 a 8 del vespre durant el juliol i l'agost. Serà un casal temàtic adreçat a nens i nenes de 3 a 11 anys, on cada setmana els nens podran gaudir de diferents activitats lúdiques al voltant dels temes La Cala, natura, art i multiesport. A més, l'anglès, l'aigua i el joc es combinaran al casal per tal que els nens aprenguin a divertir-se. Hi haurà la possibilitat de participar al casal per setmanes o el mes sencer. D'altra banda, aquest estiu, el Complex Esportiu Municipal prepara una demostració de les activitats del complex a la plaça Nova el 5 d'agost a les 10 de la nit. Un altre dels projectes que s'està preparant des del complex és establir una línia de col·laboració amb les empreses vinculades al turisme a la vila, perquè durant l'estiu els visitants puguin accedir a les instal·lacions i fer més atractiva l'oferta turística de l'Ametlla de Mar.
Serveis informatius de Mute.
I com cada dilluns, en la recta final del nostre informatiu, arribem a la informació esportiva del cap de setmana, amb els resultats de futbol dels equips de les nostres terres. Acabada la tercera divisió nacional, el futbol continua a la primera catalana. El Tortosa va tancar la temporada fora amb una golejada al camp d'un Blanes que s'hi jugava la permanència i que ha acabat perdent la categoria. Els ebrencs i els salvatges, jugant amb molta tranquil·litat, van ser molt superiors al seu rival i van tenir ocasions per rubricar un resultat d'autèntic escàndol. Blanes 1, Tortosa 5. Per la seva banda, la Rapitenca remuntava davant de l'Olot amb dos gols en els darrers minuts. Subir amb un passe i un gol va resultar decisiu a la recta final del partit. Rapitenca 2, Olot 1. A manca d'una jornada per acabar-se la competició a la primera catalana, la Rapitenca és sisena amb 57 punts, mentre que el Tortosa és desè amb 48. Recordem que el darrer partit el Tortosa el jugarà a casa enfront dels Sants, mentre que la Rapitenca es desplaçarà al camp del Tàrrega. Menys sort van tindre els representants de les Terres de l'Ebre a la regional preferent, al grup segon, on el Roquetenc perdia per 6-0 al camp del Viladecans i el Remolins Vítem perdia per 3-0 també en el seu desplaçament a El Morell. Amb aquests resultats, el Remolins Vítem és 13è després de 34 jornades amb 40 punts i el Roquetenc és penúltim amb 31 punts. A la primera regional es van produir els següents resultats. Aldeana 1, Canonja 2, Ulldecona 0, Salou 2, La Cava 2, Calafell 0, Nàstic B 0, Valls 4, Camp Clar 2, Jesús i Maria 1, Torredembarra 2, La Sénia 1, Gandesa 3, Alcanar 0, Ampolla 2, Cambrils 3 i Cambrils Unió 4, Jesús Catalònia 4. La classificació encapçalada pel Valls amb 74 punts, seguit del Camp Clar, també amb 74, tercera l'Alcanar amb 65, quart la Canonja amb 60, la Cava és cinquè amb 59, la seguix Jesús i Maria amb 58, Cambrils 57, Torredembarra 56, Jesús Catalònia 51, Gandesa 46, Calafell també 46, Salou 43, Ampolla 37, Cambrils Unió 34, Nàstic B 27, La Sénia 25, Aldeana 23 i Ulldecona tanca la classificació amb 20 punts. A segona regional, grup primer, es van produir els següents resultats. Santa Bàrbara 2, Horta de Sant Joan 1, Alcanar B 3, Benifallet 0, Batea 1, Móra la Nova 0, Flix 2, L'Ametlla 2, Perelló 3, Deltebre 3, Roquetenc 1, Pinell 1, Masdenverge 2, Vilalba 2, Corbera 3, Camarles 4 i Olímpic Móra 3, Amposta B 2. L'Olímpic de Móra encapçala la classificació d'aquesta segona regional grup primer amb 81 punts. El segueix el Pinell amb 75, Santa Bàrbara tercer amb 66, Deltebre quart amb 58, cinquè és l'Ametlla amb 57, sisè el Vilalba amb 56, setè el Móra la Nova amb 55, segueix el Perelló amb 54, Corbera amb 53, Camarles amb 52, Horta de Sant Joan amb 45, Batea amb 44, Benifallet amb 34, Alcanar B amb 31, Amposta B amb 30, Roquetenc B amb 19, Flix amb 12 i Masdenverge amb 11. I pel que fa a la tercera regional, grup 20è, els resultats van ser els següents. La Cava B 2, Atlas Tortosa 2, Remolins Vitem B 5, Godall 0, La Galera 2, Tivissa 1, Tivenys 2, Sant Jaume 3, Rasquera 5, Jesús i Maria B 5, Jesús Catalònia B 1, Ginestà 0, Benissanet 8, Torre de l'Espanyol 2, Ulldecona B 7, Arnes 0 i Aldeana B 0, Campredó 3. La classificació encapçalada pel Sant Jaume amb 87 punts. El segueix el Godall amb 65. Tercer el Jesús Catalònia amb 64. Segueix el Benissanet amb 64. Tivenys amb 61. Remolins Vita amb 60. La Galera amb 56. Atlas Tortosa amb 55. Ulldecona B amb 50. Ginestà amb 50. Arnes amb 49. Campredó 46. Jesús i Maria 30. Tivissa 29. Rasquera 28. La Cava B 22. L'Aldeana 21. I Torre de l'Espanyol tanca la classificació amb 8 punts.
Serveis informatius de Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUT i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
A Deltebre, desenes festes tradicionals de l'arròs. Diumenge 12 de juny, la plantada.
Terra d'arròs, terra de pa.
A les 10 del matí, cinquè tom de la plantada, càrrec de l'associació Tres Toms de Deltebre. A les 11:30, inici de la plantada a les barraques de Salvador. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu i tallers de jocs tradicionals i també mercadet. Actuacions de Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries i la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A partir de les 2 del migdia, dinar popular i després entreteniment amb la companyia Delta Teatre i la Rondalla. Recordeu, diumenge 12 de juny, festa de la plantada a Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.